Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
Ahir llegíem al diari El País que el Marroc vol erradicar el treball infantil a les seves fronteres. Si la reforma prospera, 150.000 menors de 15 anys que estan empleats a fàbriques i a domicilis s'hi veurien beneficiats. A l'equip del Sant Cugat a Fons ens ha cridat l'atenció aquesta notícia i és per això que avui volem parlar sobre aquesta situació amb l'ONG amb seu a Sant Cugat, Educació Sense Fronteres, que opera principalment a l'Amèrica Llatina. Saludem el director d'aquesta entitat, senyor Xavier Masllorenç. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Tot i que la seva ONG, Educació Sense Fronteres, actua a l'Amèrica Llatina, quina valoració en pot fer de l'acció del govern marroquí?
Bé, és un pas endavant en la bona direcció. No crec que es pugui erradicar el treball infantil encara, ni a Marroc, ni a Mauritània, ni a altres països, però és un pas en la bona direcció. I és un pas que hauríem d'exigir a la comunitat internacional que es fes molt ràpid, perquè hi ha més de 100 milions de nens i nenes que estan treballant al món, especialment a la Índia, i va haver-hi uns anys en els que hi havia una certa sensibilització quan es va fer la marxa contra l'explotació laboral infantil. Però ara, en aquests últims 5 o 6 anys, les coses s'han tornat a relaxar i s'ha de treballar per abolir-lo, aquest treball infantil, perquè impedeix que els nens i nenes vagin a l'escola i al mateix temps impedeix que puguin tenir una vida digna des de la infància.
I quin treball s'ha de fer per evitar això?
Bueno, en primer lloc, les regulacions internacionals. Si hi ha un país en el qual no hi ha una regulació internacional, no diu que l'edat inicial per treballar són 16 anys, com és la Índia, per exemple, doncs, esclar, és molt difícil d'erradicar, perquè no pots treballar amb la gent que no està cometent una il·legalitat, sinó que està cometent una alegalitat, perquè no hi ha normativa. Aquesta seria la primera cosa.
Sí.
La segona cosa és ser conscients de que l'educació és la principal eina de desenvolupament social i personal. I, per tant, un nen que no pot anar a l'escola és un nen que no té un futur i no té possibilitats de tenir igualtat d'oportunitats, igualtat de resultats amb les altres persones.
Clar.
Per tant, s'ha d'evitar que hi hagi nens i nenes que no vagin a l'escola. I actualment n'hi ha entre 67 i 69 milions de nens i nenes, que es diu aviat,
Sí, sí, sí.
Més que la població espanyola, que no poden anar ni a l'Àfrica, ni a Amèrica Llatina, ni sobretot a l'Àsia, a l'escola. Són les dues coses que podríem fer clarament, és a dir, des dels fòrums internacionals, apretar i pressionar i exigir que tots els nens i nenes puguin anar a l'escola i exigir que hi hagi una edat mínima per treballar. Una altra cosa és que en molts països del Tercer Món la gent ajuda els seus pares al camp, com també fem aquí, en alguns llocs del camp, i això no és l'explotació laboral infantil, això és un treball que és molt digne, molt educatiu i que va molt bé, i que els nens i nenes s'acostumin a treballar amb els pares i els ajudin amb tasques domèstiques o el que sigui, això és molt bo.
El problema cau quan treballen i no van a l'escola.
Exacte, quan treballen, no, i quan treballen en unes condicions d'explotació, hi ha nens que estan treballant amb una cadena a la cadira perquè no es moguin. Això és cruel, això és inhumà.
Exacte, sí, això està per sota dels drets humans, això, diríem.
Exacte.
Així de fàcil, i els nens, evidentment, són humans, com ho som els que estem escoltant aquest programa ara mateix. Des de la seva ONG treballen sobretot a l'Amèrica Llatina. En quins països actuen?
Estem a 11 països d'Amèrica Llatina, 7 de Centroamèrica, a 3 de Sud-amèrica i amb una regional de tot Centroamèrica i el Carib. Nosaltres treballem en programes que tenen com a fons l'educació, però quan la gent pensa en educació només pensa en l'escola primària.
Clar.
I nosaltres treballem per pressionar perquè els governs no cobrin taxes per l'escolaritat, tinguin una escolaritat gratuïta i l'escola primària doncs tingui els materials que ha de tenir. Sobretot això, perquè l'obligació d'obrir escoles i construir-les és dels governs. I nosaltres el que hem de fer és pressionar-los i fer possible que destinin una quantitat del pressupost suficient per fer escoles. Però treballem amb l'escola pensant que ens eduquem tota la vida i, per tant, treballem també en violència de gènere, amb nens del carrer, que surten del carrer i poden anar a l'escola, i amb persones grans, amb alfabetització d'adults, etc. És a dir, que és una educació entesa com aquesta eina que ens dona desenvolupament. No?
Clar, perquè l'educació és clau perquè la gent pugui tenir el seu propi criteri i poder tenir un futur, més o menys, que puguin escollir el futur que volen, almenys.
Exacte. relacionat amb l'explotació laboral, sí que tenim un projecte, que és el nostre projecte bandera, en aquest sentit, que és a República Dominicana, on estem amb una ONG local que es diu Niños del Camino, i estem traient nens del carrer per anar a l'escola. El tema, així dit en poques paraules, seria aquest. I el que fem, ja ho hem aconseguit amb 95 nens i nenes que estaven esnifant cola pels carrers o canviant llantes de cotxes, canviant pneumàtics, etc., o pidolant pels carrers, i que ara estan a l'escola. Estem treballant amb un conjunt d'uns 2.500 nens i nenes. El camí del carrer cap a l'escola és més difícil que el camí de casa cap a l'escola. I per tant, hem tingut alguns fracassos de nens que després tornen al carrer, etc. Però de moment ja podem parlar clarament de 95 nens i nenes que estan seguint estudis de primària o de secundària i no estaven escolaritzats, estaven al carrer. I esperem que puguem aconseguir que molts més nens i nenes tinguin un futur.
I tant que sí. També s'ha vist més d'un cop, alguns casos, sobretot a països de l'Amèrica Llatina, algunes criatures, alguns nens que no poden anar a l'escola no perquè no vulguin, sinó perquè per el lloc on es troba l'escola es troba massa lluny d'on viuen ells i no hi poden anar. En aquest cas, s'ha trobat alguna situació semblant?
Sí, nosaltres estem apoyant alguns internats, que són internats només durant la setmana, perquè són en zones rurals, ara recordo una a Equador i una altra a Bolívia, on els nens i nenes de tota una zona, doncs el dilluns ajuden els pares, amb dissabte, diumenge i dilluns, ajuden els pares doncs amb les cabres, amb les vaques, amb els camps, amb el que sigui, i de dimarts a dimecres hi ha escola, però aquests dies és una escola internat, diguéssim. És el que en diuen una yacha iguasi, per exemple, a Bolívia, amb quechua, i que són escoles rurals, internat, on es fan moltes hores de classe cada dia, d'aquests 4 dies a la setmana, i tots els nens i nenes, doncs, després de caminar 2-3 hores, el que sigui, doncs arriben a l'escola i poden estar allà durant 4 dies. Això ja ho estem fent amb bastants projectes.
Per tant, els resultats que esteu són palpables, es poden veure els resultats de la vostra feina.
Home, i tant. Es poden veure en el nostre web, www.educacionsinfronteres, en castellà.org, o bé trucant-nos en el 934-127-217. Si ens truquen, els hi podem donar resultats de projectes concrets, enviar-los la nostra memòria, etc. I tant, per suposat. Si voleu, torno a donar el número de telèfon, perquè l'he dit molt ràpid. 934-127-217.
Molt bé. I el lloc web era?
www.educacionsinfronteres.org.
Perfecte.
L'organització.
Evidentment estem parlant del treball que es fa amb les criatures, però també s'hauria de fer pedagogia, poder amb la gent més gran, amb els adults, perquè siguin conscients que les criatures han d'anar a l'escola i el treball ha de quedar per després, per quan són adults.
Sí, i tant. És que, de fet, i això està demostrat fins i tot en aquí, ho estem demostrant cada dia amb les xifres esfereïdores de l'atur a l'estat espanyol, on podem dir que les persones que estan formades, no que la formació sigui una garantia de treball, sinó que la formació és una garantia de que després la recerca de treball és molt més senzilla. I això, si ho veiem aquí, amb una cosa tan quotidiana com el que estem vivint ara, doncs és obvi que a Bolívia, a Colòmbia, al Perú, a República Dominicana o a Haití, qualsevol persona que sap fer anar un ordinador, que està al dia sobre les xarxes socials, que sap llegir, que sap escriure, que utilitza la lectura i l'escriptura, és una persona que es pot obrir el món i que té moltes més possibilitats.
Exacte, i no es queda tancada el desconeixement.
Exacte.
Una altra cosa que volia preguntar-li és com pot un ciutadà de peu lluitar contra el treball infantil des de casa seva sense formar part de cap associació en concreta, per exemple, deixant de comprar algun tipus de producte. Hi ha alguna manera de lluitar contra això?
Sí, a veure, el que passa és que jo diria que sense formar part d'una associació concreta és pràcticament, bueno, una heroïcitat, perquè has d'estar cada vegada que mires un producte, mirat on es fa, com es fa, etc. I és molt difícil que en puguem tenir informació. Clar. Hi ha una revista aquí a Catalunya que es diu la revista Opcions, que ens diu com podem fer un consum responsable. I és una revista que un número és trimestral o bimestral, i un número doncs es dedica a dir-nos quin tipus de rentadores, què és el que hem de mirar quan comprem una rentadora, i un altre dia quan mirem una llauna d'un aliment fresc, doncs ens diu exactament quins són els criteris per comprar. Però jo el que li diria a la gent que ens estigui escoltant és que realment apoyi a les organitzacions que estem treballant amb que això sigui possible, amb que realment no hi hagi explotació laboral infantil, on es pugui treballar d'una altra manera i que el món sigui més just. Perquè si no ets d'una associació d'autorització, és molt difícil anar per lliure. També és clar. O sigui, el consumidor i la consumidora ens hem de fer conscients, i cada vegada el consum ha de ser més conscient i més responsable. Però esclar, tampoc se'ns pot demanar que anem pel món mirant cada cosa i cada producte, perquè no és fàcil. Llavors, si formen part d'alguna associació, doncs se'n poden fiar, i llavors és més senzill, és una obra col·lectiva, no?
Sí, senyor Major, jo recordo, de fet, fa uns anys, senyor Majorens, que fa bastants anys, que es parlava sempre de marques internacionals que tenien com a base del seu treball el treball infantil. En aquest sentit, això encara continua, se'n continua parlant, i ja, de fet, hi ha moltes que ho fan, això, realment?
Es parla, però es parla d'altres coses, perquè aquestes marques el que han fet és tenir el que se'n diu traçabilitat, que és que des de que el producte es comença a fabricar fins que arriba al consumidor, que sàpigues per on t'ha passat.
Exacte.
Hi ha productes que ho posen, i posen exactament com està fabricat i com ha estat traslladat d'un lloc a l'altre, etc. Hi ha un principi que jo crec que és de sentit comú.
Sí.
I és, quan més lluny es fabrica el projecte, el producte, pitjor. Perquè ens hem d'acostumar també a que hem de tenir un desenvolupament que sigui sostenible. I és obvi que els plàtans que arriben de molt lluny tenen un cost. Un cost que potser l'està pagant el productor, moltes vegades, o que l'està pagant el consumidor en manteniment, moltes altres. Però aquest cost existeix. I els costos d'intermediació normalment no els suporten, aquests costos. És a dir, l'intermediari, el supermercat o qui sigui, no els suporta, aquests costos. Els suporta o bé el productor o bé el consumidor. Per tant, sí que hauríem de fer, per un principi de sobrietat, consumir les coses que es fabriquen més a prop. Tenir un sentit de sobirania alimentària, de que ens alimentem a partir d'allò que nosaltres tenim a prop, d'allò que és de temporada. No és normal que tot ho tinguem a l'abast tot l'any. No és normal. Això té un cost, i un cost que o el paguem nosaltres o el paguen els productors, que són la part més feble de la cadena. I això sí que és fàcil de saber, de dir, home, doncs consumirem les coses que siguin de prop i consumirem les coses que siguin de temporada.
Exacte. Bueno, doncs, senyor Xavier Majorens, recapitulem abans d'acabar aquesta entrevista. Recordem, al món hi ha 100 milions de nens i nenes que estan treballant i no van a l'escola per conseqüència, per tant, tenen un futur en aquest sentit bastant incert. Tindrien dues maneres de treballar, que seria una regulació d'aquest problema, una regulació legal, que no estigués en un buit, i també que l'educació fos un dels pilars claus en aquest sentit. Llavors, l'última pregunta que li vull fer, quin compromís li demanaria vostè a la comunitat internacional per solventar aquest problema?
Home, a veure, si ara parlem no de la senyora Maria i de mi, que som ciutadans actius, sinó que parlem de la comunitat internacional, hem de parlar primer del Fons Monetari i del Banc Mundial, que estan demanant, fixi's, estan demanant per una banda en els països que destinin pressupost a educació, i quan els estats destinen amb allò que no és, que no dona superàvit, diguéssim, que els ha d'endeutar una mica, com l'educació i la salut, llavors els diuen que no es poden endeutar. És a dir, estem en una trampa, perquè els organismes multinacionals, per una banda, diuen que destinem més diners a educació, i això demanem també les ONGs, i per una altra banda els diuen que no s'endeutin gens. I esclar, això és impossible.
Clar.
Això és impossible perquè l'educació privada universal no existeix.
Exacte. Doncs ens quedem amb això, senyor Majorens. Xavier Majorens, director de l'ONG Educació Sense Fronteres, gràcies per haver-nos atès avui a Ciutat Solidària, al Sant Cugat a Fons. I fins aviat.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
A reveure.
Adéu.